tenim davant de les violències masclistes.
Creus, Alba, que una campanya com la que s'ha engegat a Galícia, que posa el focus en les dones i no els homes, és un exemple d'allò que anomenem la cultura de la violació?
Totalment, o sigui, totalment. Ara estàveu parlant, no? No hi ha cap altre fet delictiu en el que d'alguna forma s'estigui responsabilitzant o culpant, fins i tot, a la víctima, no?, d'aquest delicte. Pensem que en les violències sexuals, fets delictius en general es denuncien entre un 50 i 60%. En les violències sexuals tan sols es denuncia un 12%. Per tant, el 88% es denuncien mai. I un dels motius és per un nivell de desconfiança del sistema judicial, que el que està passant els últims dies l'únic que fa és alimentar-lo més. Això m'agradaria puntualitzar-lo perquè no va gens bé tot aquest debat que s'està generant. Però hi ha un altre punt també que té molt a veure amb el sentiment de culpa, no? que ens han, això que estàveu parlant, no?, que ens han incorporat, és com que el focus de la responsabilitat davant d'una situació de violència sexual recau en les dones. I això és una barbaritat, que no té, o sigui, no podem qualificar-ho d'una altra manera. Que ens diguin que anar amb determinada, amb una determinada roba, sortir a córrer de nit, com trencar determinades normes, t'exposa a patir una violació. Quan dius, ostres, per què no ens comencem a plantejar que aquest tipus de campanyes s'han d'enfocar als homes que cometen aquestes violacions? Perquè no ens equivoquem. O sigui, pensem que la major part de situacions de violència sexual no es produeixen de nit en l'espai públic. La major part de situacions de violència sexual es produeixen en els espais que ens han dit que són espais segurs, sobretot perpetrats per persones amb qui tenim confiança, com la nostra parella, la nostra exparella, un company de feina, un cap de feina, un company d'universitat. Per tant, compte, perquè tot això, aquestes idees, també reforcen aquests mites de la violació. Evidentment, hi ha algunes situacions d'agressions sexuals que es produeixen a l'espai públic per part desconeguts, però és que són un tant per cent molt petit de la realitat de les violències sexuals. I això, de que aquests espais segurs és on es produeixen la major part de situacions de violència sexual, d'això no en parlem, no? I aquí és on alimentem determinats mites i, a més, fem sentir les dones que són responsables pel que fan, quan realment ens hauríem de focalitzar en això, no?, en els homes, en quin tipus de sexualitat, per què hem de parlar de la cultura del consentiment, per què hem tingut que fer campanyes on explicar que el no volia dir no en el sexe, o hem de fer campanyes on expliquem que només sí vol dir sí. Que tenim un problema d'educació afectivo-sexual gravíssim a la nostra societat. I fins que no siguem conscients d'això, no acabarem aquesta cultura de la violació.
Ho apuntaves, però m'agradaria que ho poguessis ampliar. Creus que part de la polèmica d'ahir deriva del fet que, com a societat, no sabem exactament el que és la cultura de la violació, que ho hem hagut de buscar, o s'ha hagut de buscar molta gent a la Viquipèdia per saber exactament què és, que les Nacions Unides diu? Entens que els diputats del PP interpretessin, voluntària o involuntàriament, que Irene Montero els estava titllant de violadors?
Sí, jo crec que hi ha, o sigui, jo crec que el que està passant aquests dies, a partir, perquè tot això ho desencadena tota la llei del només si és sí, jo crec que d'alguna forma és una bona radiografia del nivell de consciència social i del coneixement que tenim, no?, també d'aquest tema, no? I això que dèiem, jo crec que tenim un nivell d'analfabetisme emocional molt important, però analfabetisme sexual també, per això que dèiem d'aquesta falta d'educació sexual. Llavors, quan de cop i volta és normal que et posen aquest concepte de cultura de la violació, però és que vas a tocar un tema molt complex, no?, que és la violació, jo crec que hi ha molta gent que es sent molt incòmoda amb aquest concepte. I a més, hi ha gent que, evidentment, això que dèiem, no?, tot un moviment molt reaccionari davant de qualsevol avenç del feminisme que intenta tergiversar qualsevol element que es diu en el discurs per que sigui una arma, no?, allò, una arma destructiva tot allò que de tots els avenços que s'estan aconseguint. Llavors, entenc, no?, que socialment molta gent hagi tingut que anar a buscar el que significa aquest concepte, però també penso que, bueno, que és una oportunitat, no?, en el sentit de dir, bueno, ja és hora de que el concepte de la cultura de la violació, que neix als anys 70, vull dir que és un concepte que ja té un recorregut, però que, bueno, que el posem en el debat públic em sembla fantàstic. Ara, trobo també d'una hipocresia bastant important, no?, com és, o sigui, tot aquest atac que s'està fent en aquesta ministra, i a més, amb tota la perversió del discurs que es ve associat, perquè la llei del només sí és sí, evidentment té algunes escletxes que s'han de treballar, s'han de millorar i segurament s'haurien pogut prevenir. Però aquesta llei representa un avenç brutal contra aquesta cultura de la violació, no? I crec que tot aquest escarni públic al que s'està sotmetent a la ministra i aquesta mateixa llei, realment ens estem fent un flac favor, no? Perquè realment, si aquesta llei no entra en vigor, realment serà un pas enrere, o si més no ens quedarem tal com estem, amb tot aquest problema que tenim. Perquè és que pensem que a més a més les dades entre la gent jove no milloren les situacions de violència.
Aquí volia parlar, Alba Fajeme, aquí estem parlant, psicòloga especialista en violències masclistes. Avui explicàvem, estan sortint unes dades que de debò que com a pare m'horroritzen, pare de nenes a més, m'horroritzen, o sigui, és que m'horroritzen. Jo crec que aquesta per mi és la clau de volta del futur que no ens hauria d'esperar. Avui hem sabut que hi ha hagut una enquesta feta a més de 10.000 joves de Galícia, no estem parlant de 300, estem parlant de 10.000, per tant, diguem-ho que l'enquesta és molt ampla i que, evidentment, ja han dit els autors d'aquest estudi que és extrapolable al conjunt de l'Estat. Ens diu que un de cada quatre, no sé si dir adolescents, però bé, nanos, nois, nens, nenes, de 12 a 14 anys, mira porno, un 25%. Això augmenta amb l'edat. Dels 14 als 16, que diríem que és la part més adolescent, els que miren porno ja són el 50%, la meitat. I els de 16 a 18, un 65%. A més, en aquest estudi, cada vegada diu que hi accedeixen abans i miren vídeos més agressius i més extrems. Clar, l'enquesta també diu que els nois miren el doble de porno que les noies, que aquesta dada és bestial, però que entre elles també augmenta el consum de continguts explícits. I clar, el que diuen els coordinadors d'aquest estudi ample, creuen que el consum entre els adolescents s'està convertint en un problema de salut pública, perquè, evidentment, el que fan és pensar-se que allò que veuen a la pantalla és de debò, i després el que fan és replicar aquestes conductes que són agressives, humiliants i, evidentment, masclistes. Això és un problema molt greu. Aquest és un problema molt greu, sí.
És un problema gravíssim. O sigui, aquí hi ha, això també és la cultura de la violació. O sigui, el porno, aquest porno més mainstream, que hi ha estudis que més ens diuen que el 70% de la pornografia que genera en aquests entorns mainstream, el més consumit, perquè llavors hi ha un porno feminista, però aquest tipus de pornografia més mainstream, el 70% són situacions de violència sexual, categoritzades, com tu dius, amb humiliació, el sotmetiment de les dones, utilitzar les dones com objectes sexuals, on hi ha una situació de desigualtat de poder claríssim. Llavors, què passa? Que aquests joves, com molt bé explica aquesta enquesta, de fet, algunes enquestes ja ens diuen que fins i tot alguna mainada entre els 8 i els 10 anys ja comencen a veure algun tipus de contingut.
És increïble.
És brutalíssim, perquè a més arriben com una pissarra en blanc. No han rebut educació sexual. Llavors, què passa? Que no tenen una mirada crítica i consumeixen, no?, aquest tipus de pornografia com si allò fos el sexe normalitzat. Llavors, què passa? Que moltes situacions de violència no tenen el filtre per identificar-les. Llavors, entenen que allò és lo esperable en una relació sexual. I llavors, quan comencen a tenir relacions sexuals, volen reproduir allò que han vist. Acaben tractant a les noies d'alguna forma de respecte a allò que han vist, perquè allà també hi ha els rols de gènere, no? I és com, i aquí, com que a més no hi ha hagut tota aquesta educació prèvia, hi ha un... Això és allò que diuen la tempesta perfecta, no? Sí, la falta d'educació sexual s'uneix amb aquest consum cada cop més massiu de pornografia, amb una pornografia molt violenta, on de cop i volta llavors les relacions sexuals que s'acaben portant a terme són situacions violentes que ni ells en moltes ocasions són conscients que allò és violència, no? I també ens passa el contrari amb les noies. Hi ha moltes noies que veuen determinades actituds de dones en el porno i pensen que allò és lo normal, no? Que encara que, per exemple, no vulguis o et faci mal, bueno, pues que al final potser no, encara que diguis que no, al final potser ho acabaràs gaudint o encara que no t'agradi, o els homes igual, elles diuen que no, però al final, miren, el porno ho acaben disfrutant. Doncs aquí també. I a més, també tenim un problema entre els joves, no?, que és tota aquesta, això que parlàvem, les violacions grupals, per exemple, les perpetuen normalment joves, i en moltes ocasions menors d'edat, i està molt relacionat amb pràctiques que veuen en la pornografia.
Això em sembla tan interessant, això, Alba, jo crec que és la mare de tot, o sigui, perquè és el que presumptament ens ha de venir. Llavors, l'altre dia comentàvem, hi ha un primer problema, l'educació sexual a les escoles. Això ha de ser, vaja, jo crec que ha de ser una assignatura obligada i no donada pels professors de l'escola, perquè aquesta és una altra, perquè els professors de l'escola, o sigui, és tan important ensenyar matemàtiques com ensenyar educació sexual. I després un altre que és un problema, que és, i això sí que és imputable als pares i a les mares, que és, durant molts anys això no ho hem rebut, els pares i mares, aquest tipus d'educació sexual. Ara nosaltres som d'una generació que n'està aprenent, però clar, nosaltres abans, quan érem joves, la pornografia era un tràfic de revistes al pati de les escoles. Ara és el pare nostre d'un teclat. Ho poses a Google, poses porno i tens un oceà de possibilitats.
No té res a veure amb el de les revistes.
No té res a veure, res a veure. Amb la qual cosa, i això com ho fem?
Bueno, això que estaves dient, per exemple, és una de les aportacions que porta la llei del només sí. Sí, incorpora com a una assignatura obligatòria al llarg de tota la trajectòria acadèmica, però que comencen des de primària, secundària i a nivell universitari, una assignatura transversal on es pugui parlar de tot això. De fet, ja en alguns països, Finlàndia, per exemple, té un model molt interessant on fins i tot a les classes es parla de la pornografia, d'un tipus de pornografia més mainstream, un tipus de pornografia feminista, i allà es debat tot això, no? És un nivell d'obertura, és el que tu dius. Nosaltres també, no? Som fills d'aquest sistema patriarcal en el que no ens han educat en la sexualitat, i les famílies i el professorat, com molt bé deies, al final també ens converteixen, a vegades ens generen unes situacions d'incomoditat, de no saber com abordar tot això, no? Llavors, el que d'alguna forma jo crec que és imprescindible. Sí, quan ara anem a fer educació sexual amb tallers amb els adolescents, quan sabem que cada cop comencen a tenir relacions sexuals abans, i quan els anem a explicar com es posa un condó, potser fa 2 anys que ja l'estan utilitzant. Vull dir que estem absolutament desfassats, no? Llavors, és imprescindible que des de primària, des de que són ben petits, ja es comenci a parlar tot això. Perquè, per exemple, pots començar a parlar de la cultura del consentiment quan les criatures són molt petites, no? En el sentit de dir, a tu t'agrada que et facin això, no, quan algú et diu no m'aixequis la faldilla o no em persegueixis, què vol dir tot això, no? I des d'aquí vas entrant, no?, en temes que llavors es aniran fent més complexes. Però aquí, com molt bé deies, també s'ha de fer un treball amb el professorat, un treball amb les famílies, un treball social. És que per això parlem de la cultura de la violació, perquè té tantes derivades que d'alguna forma ho està impregnant tot, no? I evidentment, no?, això que dèiem, al final el porno és el problema, però és que el problema està més enllà, que és amb la falta de visió crítica dels joves que acaben consumint això. I al final també hi ha un problema amb neuropsicologia. Això hi ha estudis molt interessants que es veuen fins i tot com el cervell, quan s'estimula, comença a estimular-se pel que fa a la sexualitat a través de la pornografia, en situacions de molta violència, llavors busca també aquest nivell d'excitació també reproduint situacions de violència, perquè si té un sexe normalitzat, es sent poc satisfet, no? Llavors això també és un problemón, perquè és molt difícil de construir això, no? D'alguna forma, aquests circuits cerebrals que tu ja has creat amb aquesta excitació a través del porno quan has sigut molt jove, no? Sí. Llavors, bueno, hi ha una feinada ingent. El problema és haver d'anar a reparar. O sigui, el que hauríem de fer és que això ja no passés, no?
Bueno, hi ha un altre tema, i un altre tema, Alba, que és el tema de la facilitat amb la qual... És a dir, que hi ha un altre element que em sembla molt important, que és el tema de la droga. És a dir, cada vegada hi ha més drogues que el que fan és inhibir, que aquesta inhibició et porta a un relaxament físic, i passa... Aquest és un, i l'altre, el consum d'alcohol. I estem parlant de la inhibició, tot això va en un paquet.
Sí, sí, totalment. I pensem que els casos aquests que es parla de submissió química, que també cada cop doncs, hi ha més casos que es van visibilitzant, no és que abans no passés, és que ara es denuncien més. Jo crec que aquest punt també és important, eh? Jo crec que no estem davant d'un esclat d'un problema social que no existís, sinó que estem davant de l'esclat de la visibilització d'un problema social que ja existia. Però la major part de casos de submissió química, això que es parla, la major part de casos són vulnerabilitat química, que vol dir que les dones estaven sota els efectes de l'alcohol. No cal ni que anem a buscar burundangues ni històries massa estranyes, eh? Vull dir que el que tu dius, el consum d'alcohol, sobretot utilitzat en contra de les dones. O sigui, jo l'altre dia a la universitat, i això treballo molt amb els meus alumnes, quan un noi, no?, i això encara em diuen que passa, surt de festa i diu, jo aquesta noia vull tenir relacions amb ella, no? Li invito a 2 o 3 copes, perquè si se va beguda, segur que caurà. Perquè si no n'és beguda, probablement no les tindria les relacions sexuals amb ella. Això és traspassar línies, això és violència sexual, això és l'oportunitat, no? Allò de dir, avui tinc l'oportunitat. Llavors has de fer la reflexió i dir, si tens dubtes, no tinguis aquella relació sexual, no? I això, quan ho treballes amb els joves, diuen, ostres, jo no m'havia plantejat mai, no?, que realment estava creuant línies roges, no? Llavors, sí, jo crec que aquest nivell, hem de baixar aquest nivell de quotidianitat, d'entendre que quan una dona està beguda no és una oportunitat, no? Hem d'anar a aquest nivell, perquè és que si no, us dic, és tan gran el monstre que no acabaríem mai, no? Però hem d'atacar tots els fronts.
T'agraeixo, Alba Fageme, que ens hagis acompanyat avui aquí al Món a RAC1 per parlar-ho i per comentar-ho.
A tu, encantada.
Igualment, que vagi bé. Anem. Pràcticament un quart d'ons. Un segon, sisplau, i ho continuem comentant, tot i que m'agradaria parlar d'altres temes. Un segon.
RAC1.
Bon Nadal, Baixa de
pares del Clot.
Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola.
Bon Nadal, tietes de l'Eixample.
Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia.
Bon Nadal, Barcelona.
Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Vine al Saló Ocasió. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria amb totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
Un savi va dir, no es pot comprar la felicitat, però es pot comprar una bicicleta. A Escapa Barcelona del carrer Viladomat 310, abans botiga ProBike, podràs comprar-te una de les nostres més de 3.000 bicicletes en estoc. Orbea, Specialized, BH, BMC, Brompton, Cannondale. Vols ser una mica més feliç? Visita les nostres botigues Escapa o entra a biciescapa.com.
Va, guapo, apaga el llum.
Mira tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues.
A Roigsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a roigsat.com. En Roigsat, problemes els justos.
La vida cada cop és més cara. Per això, a Acor Outlet, ens posem a la teva pell i t'oferim preus de fins un 70% de descompte en articles de doble faç i palleteria, jaquetes, abrics i molt més. 100% fet a Barcelona. Ara ens trobaràs a la nova botiga de Via Augusta 7 o, com sempre, a Balmes 330 i a acoroutlet.com. Acor, des de 1965.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera. Un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera. Avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del port esportiu.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
Saps on vaig aquest cap de setmana?
Digues.
A fer la ruta de Castells de la Selva amb tota la família.
Ostres, és una de les 5 rutes temàtiques que he vist al canal de YouTube de Turisme a la Selva. Hi ha la dels orígens, la del modernisme, la dels castells, la del romànic i la marítima. Jo estic pensant de fer la del romànic amb els meus peluts.
Esclar, i a selvaturisme.com hi trobaràs tota la informació.
Descobreix les rutes de la selva. Acció finançada amb el Fons per al Foment del Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Festa. Anticipa't i compra ja les teves entrades. Ara o mai. Última temporada de La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli de Barcelona. A partir de febrer 2023.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-12-0301 o a rentagarantizada.es.
RAC 1. Tots som 1.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
10 i 19 minuts. Suspires.
Jo volia dir alguna
cosa. Ja, però...
El que passa és que no sé si això ara encara ho complica tot més.
Segur. Segur, perquè el primer que m'hi fotré en contra seré jo.
Bueno, m'és igual que vostè se fot en contra. No, però me sembla absolutament injust quan es parla de literatura, o quan es parla de vicis, o quan es parla de no sé què, ficar-ho tot en un mateix paquet. I quan es diu el porno, i se iguala un tipus de porno, o un altre tipus de porno, o un altre tipus de porno, s'està fent una injustícia. I s'està per dir-ho així, fent una sinècdoque absolutament lamentable, que és, hi ha un tipus de porno que és horrible, com hi ha un tipus de literatura que és horrible, com hi ha un tipus i que genera tot de conductes, estàndards masclistes i tot el que es devuiga, i després n'hi ha que no. Hi ha porno gay, hi ha porno lèsbic, hi ha porno suau, hi ha erotisme, hi ha... Com és possible que al final s'arriba a una conclusió que més aviat sembla que és del tot puritana i per evitar... I
segurament, una cosa. Segurament perquè jo soc molt purità.
No, doncs pues d'acord, doncs... Pues
no, sé, no, no, jo li dic amb un motiu.
Ja
no,
si vostè, hi, ha un llibre, hi ha un llibre que li recomani la lectura, que es diu La seducció de l'innocent. El va escriure en 1954 un psiquiatre nord-americà que va fer una croada brutal contra els còmics. I en aquest llibre, que es deia Frederick Wetham, en aquest llibre hi ha tots els tòpics que jo he sentit avui sobre el porno en genèric. I li diré una altra cosa. Clar que cal educació, clar que han d'haver-hi els pares, i clar que ha d'haver-hi els educadors, i cal que ha d'haver-hi... I la gent ha de saber des del principi que no tota la literatura és literatura consumible, i ha de mirar igual un llibre d'Ausias Marc que una novel·leta d'Estefania, i una altra cosa és ficar a la gent de que els llibres són dolents, els còmics són dolents, o el porno és dolent. Acabem només una cosa. Els nanos que llegien TVOs de Superman quan tenien 8 anys, el senyor Freddy Huerman pensava que es tirarien per la finestra perquè Superman volava, i tret d'algun cas aïllat, a mi em sembla que quan tu llegis Superman, encara que tingues 4 anys, no et tires per la finestra.
Molt bé, ara jo li diré la meva opinió.
Home, i tant.
De tot el que està dient, efectivament, jo no li rebatré res del que està dient de la pornografia, però de determinada pornografia, evidentment, només faltaria.
Evidentment.
El que sí que li rebatré, perquè tampoc ho ha dit, per tant no li puc rebatre perquè no ho ha dit,
és, no que, és, que, no he dit.
És que jo el que no vull és que una criatura, o el que crec que no ha de passar, almenys, parlo per primera persona, que cadascú foti el que vulgui, jo crec que és pèssim i que és negatiu que les criatures que tenen 6, com ara deia l'Alfa Gemma, 6, 7, 8, 10, 12 anys, tinguin l'accés a la pornografia com la tenen de fàcil, perquè el seu cervell no està preparat ni d'ells ni d'elles per veure segons quin tipus de cosa.
Doncs per això hi ha els pares,
se suposa. Encara afegiria una altra cosa al que ha dit el senyor Vicent Sánchez. Jo no sé, però entenc que aquestes criatures no accedeixen al porno d'art i assaig que vostè accedeix. Accedeixen al porno normal. I al porno normal, perdona que acabi l'argument. Perdona que acabi l'argument. Però...
Definisquem vostè que és porno normal, perquè crec que és el que mira vostè. Definisquem vostè que és porno normal.
Sí, del que mirem nosaltres, que tenim ja una edat per veure el porno que ens doni la gana, els nens de 8 anys no accedeixen a aquest porno del que vostè parla tan fantàstic. I li diré, en la indústria del porno, el que està mostrant és una violència real, no és una violència fictícia. A les dones, fonamentalment les dones, se les explota sexualment per fer aquestes pel·lícules porno. I estaria bé que tinguéssim testimonis del que han estat actrius porno que s'han sentit vexades en unes condicions laborals lamentables i violentades per fer determinats papers. I aquesta és una violència real.
Ha llegit Hollywood Babilònia, perquè això que diu vostè d'indústria del porno s'ha dit sempre de l'indústria del cine. Sempre. I, a més, amb el mateix to agressiu que utilitza vostè per demonitzar el cine i per dir el cine és una fàbrica de vici en el qual les dones són vexades, maltractades i fins i tot humiliades i destrossades. I vostè ho diu igual del porno. Molt
Neus,
bé, enhorabona.
Neus Tomàs.
Molt ràpid. Tant de bo els nois i noies que accedeixen al porno en edats molt tempranes poguessin diferenciar entre el porno bo i el dolent, per entendre'ns. Més enllà d'això, crec que igual que els, tu dius als pares, igual que els pares els hi expliquem o intentem explicar-los que si prenen drogues doncs pot tenir efectes i pot tenir conseqüències, doncs els hi hem d'explicar també, igual que els hi expliquen a l'escola, però també a casa, què és l'educació sexual i d'entrada que no significa només no deixar embarassada o quedar-se embarassada. Significa moltes més coses. D'entrada, que puguin gaudir-ne els dos, siguin nois, siguin noies o sigui una parella heterosexual. I a més, fer-ho en positiu. És a dir, jo recomano molt als que tinguin fills, filles, adolescents, que segurament si els tenen ja sabran de què parlo, una sèrie que es diu Sex Education. Per què? Perquè els hi explica amb el seu llenguatge, de la seva manera i amb protagonistes de la seva edat, què és el que mola i què és el que no mola, al llit o fora del llit. I, per tant, el que hem de fer, segurament, és explicar-los també de manera que sigui d'una manera propera i que no sigui d'una manera imperativa. Però, evidentment, sabent que ara accedeixen a la pornografia i veuen imatges molt més aviat de les que veien generacions anteriors i segurament no preparats per veure-les.
Senyor Martí.
Sí, fa uns dies el clínic va presentar els resultats de la seva
terribles
unitat d'atenció a les víctimes de l'agressió sexual, no? I el responsable que va dir literalment que la societat estava malalta.
Sí.
I a més que s'ha incrementat o que gairebé s'ha
director del clínic Josep Maria Campistó.
Sí, es va incrementar un 40%.
Llavors hi ha una cosa que a la millor ens hauríem de preguntar, perquè ara ja portem uns quants anys amb un discurs bastant sistèmic sobre com s'han de fer les coses i des de quin angle s'han d'enfocar. A la millor, si no millora, algunes coses ens les hem de començar a preguntar, més enllà de discursos teòrics, perquè aquí del que es tracta és que no li facin mal a la gent i que avancéssim tots de la mà, no? I això és el que voldria dir. És a dir, si després hi ha de molts anys d'una agenda d'un determinat tipus detectem estos problemes, lo fàcil és encara no fem prou, hem de fer una mica més, i en la mateixa direcció. Pues a la millor, amb este puzzle, falten algunes peces que també són necessàries, però que, com que entren en aquesta cosa que hem construït ara, que és que tot el que no sigui el que diu el Departament de Feminismes o el Ministeri d'Igualtat, tot l'altre és cultura de la violació, o és micromasclisme, o és masclisme, doncs a la millor aquestes peces també hi haurien de ser.
Pere Mas, vols dir alguna cosa per acabar? No hi ha debat possible per aquí,
No,
l'ull de poll.
Tranquil, que no fotré el foc. És que diria moltes coses, perquè s'han parlat de moltes coses interessants. El que és claríssim és que, sigui causat per l'error en la llei o sigui causat per la confrontació política de Vox, el que va fer ahir la Montero és molt pertinent. La demostració és aquesta tertúlia que acabem de tenir aquí, que segurament si no hagués passat això no l'hauríem tingut, amb aquest grau d'intensitat, on han sortit diferents temes, el de la pornografia, el del consentiment, el de la noia que ha d'anar sola i ha de patir quan va pel carrer sola, el de les malles, etc. Per tant, olé, perquè hem ocupat una hora llarga de ràdio amb un feedback dels oients. Si preguntéssim als oients què pensen del que han sentit aquí, jo crec que hi havia un grau d'adhesió molt gran. I llavors, un parell de comentariets, perquè podria parlar, és que s'han parlat de moltes coses, del cartell, de tot això. El debat aquest del porno, que sembla que ha excitat molt la massa aquí, hi ha un tema vinculat a la tecnologia. Ja sé que és una obvietat el que diré, però una cosa era quan jo tenia 16 anys, o 17, o 18 anys, que podies comprar un interview, que veies allà unes senyores, o podies comprar un lib, que en veies més, o fins podies comprar un private, però ja no el compraves al quiosc de la cantonada de Terrassa, perquè el llibreter et coneix i coneix els teus pares. T'anaves a les Rambles de Barcelona a comprar-ho això, o no?
Sí.
Hi havia una cosa que se li deia Sales X, de cinema en cel·luloide, que abans el cinema anava en cel·luloide, que era una mena de cosa molt estranya. I allà, havies de tenir 18 anys, entraves allà, passaves vergonya, no sé què, veies una cosa allà amb una pantalla gran i veies un senyor i una senyora, dues senyores i potser dos senyors i una senyora. I s'acabava aquí. I era un cop cada 10 anys, perquè era molt difícil. Va arribar el vídeo, el VHS.
El Betamax.
Havies d'anar al videoclub a llogar la pel·lícula. I el tio al videoclub deia, mira, aquest és un pajillero, aquest desgraciat.
Però vostè m'ha parat.
Veris. I veies un seguit de coses. Val?
Un seguit de coses.
Sí, un seguit de coses, però no es deixava d'amor això.
Títol de la pel·lícula.
Si volies veure, per exemple, nois amb nois, això no existia als videoclubs. I llavors, a cop i volta, arriba a internet, i la facilitat d'internet, i la supermultiplicació d'internet, accelero 15 anys. I internet ho pots veure tot, però tot vol dir tot. Classificat. Vas a la web i et diu, chicos con chicos, chicos con chicas, tites grans, tites petites, tetes grosses, mares, fills, amateur, casero... Bueno, és acollonant. Llavors, jo puc mirar, el Basté ho pot mirar i el Martí ho pot mirar, perquè ja som grandets i fa temps que ens afaitem, diguem-ne. Però jo entenc que un nano de 12, 13, 14, 15 anys té curiositat, també s'ho pot trobar per accident. L'altre dia, un noi buscava conejito de no sé què, buscava conejito d'un conillet, una cosa infantil, i què li va sortir?
Sí, una cosa no tan infantil.
També aquí hi ha la vigilància dels pares.
Un nen de 14 anys buscava conejito.
Com si busques la caputxeta
vermella. Una cosa
no
dibuixos animats.
Buscava Bambi, tambor, buscava tambor.
Més jove encara, una cosa dibuixos animats, collons. Llavors, perdó, retiro els collons. Doncs, el que vull dir és que no sóc sospitós de ser reaccionari amb tots aquests temes. No, no, senyor Sánchez, no mirim aquesta cara. No mirim aquesta cara. Però jo crec que el risc és molt gran. I per molt que els pares puguin establir unes pautes de comportament de l'ordinador no el tens a l'habitació, el tens al menjador, així veiem el que estàs fent, l'ordinador té un horari, et bloquegem el wifi, el no sé què, l'ocasió no és el mateix. jo, el Martí, anant a la Rambla a buscar una revista porno, que no, teclejant vídeo X, no sé què, polles grandes, i que et surti l'instant, i que vegis de tot, perquè veus de tot. Però no tens el cervell preformat per presumir. Que
són pràcticament dos quarts d'onze. Un segon, sisplau, i de seguida canviem de tema. Algú d'aquesta taula, l'altre dia em va agradar molt, quan vaig dir, algú de la taula què? Té criptomonedes, i de cop i volta va sortir, ningú va dir res,
ai.
I un dels Mossos d'Esquadra que va venir diu, jo.
Però era per feina, aquest mosso, no? Ja vaig, em va
no, 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 no.
El que va venir l'altre dia, que eren dos.
No, les tenia. Sí, la seva vida privada també em feia
així. Les tenia, jo. Diu, una cosa és tenir criptomonedes, i una altra pensar-nos que les criptomonedes són dolentes, perquè és una manera d'inversió. Hi ha gent que ja no opina d'aquesta manera, i per tant ho volem saber amb algú que ens pugui parlar. En aquella discoteca en la qual s'estava treballant, hi havia una màquina de criptomonedes. Ara en parlem.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 200.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Vols registrar la jornada laboral? Timenet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Timenet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Els boscos són tan importants a les nostres vides. Com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 3 al 6 de desembre. Hi trobarem figures del pessebre, mercats de Nadal i d'artesania, espais de productes de quilòmetre zero i de Playmobil, activitats per a tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre del 3 al 6 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot. Estàs preocupat pel teu consum energètic d'aquest hivern? Amb la calefacció per bomba de calor de Mitsubishi Electric, estalvia fins a un 80% en la factura energètica. No ho dubtis. Mitsubishi Electric és la teva calefacció.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar t'ho assegura. Cas d'incident, t'avisen abans de 29 segons. I també truquen per tu a la policia si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Fins al 12 de desembre, dies sense IVA, molt bojos. Conforama.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 5 de desembre, aprofita aquest lot estalvi. Galetes mini cookies Milka, bossa de patates casolanes i còctel top 5 fit ràbic i 6 cerveses Budweiser per només 5,95 euros. T'estalvies 4 euros amb 62 cèntims. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Bon preu i esclat.
Quan descobreixis totes les idees que tenim a l'Héroe Merlin per aquest Nadal, desitjaràs que duri per sempre. Aprofita els millors preus i decora casa teva per menys del que penses. A més, fins al 26 de desembre per la compra del teu arbre de Nadal tindràs un 15% de descompte en garlandes. Compra a leroymerlin.es, a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga Leroy Merlin.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
¿Un bon motiu per comprar la sirena? Maridar el marisc més bo amb un bon vi de regal. Perquè fins al 8 de desembre la sirena, per la compra d'una caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium, t'endús gratis una ampolla de vi blanc Vinyassol valorada en gairebé 6 euros. Que fàcil que és celebrar.
Gris, el musical, per fi arriba a Barcelona més brillant que mai per convertir-se en l'esdeveniment de la temporada. Gaudeix amb les seves divertides cançons que no podràs deixar de cantar i ballar. Gran estrena 3 de desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i a musicalgris.es.
Educació invertirà 200 milions d'euros per digitalitzar les aules. Un gruix d'aquests diners es destinarà a la compra de material tecnològic i la resta, una quarta part, a la formació del professorat. Ho ha explicat el Catalunya Avança Josep González Cambray, conseller d'Educació.
Amb aquesta inversió, tal com deia, la dotació més important de la història del sistema educatiu català, no només pel número de dispositius, sinó també per l'import, pel calendari intensiu de desplegament i sobretot també per el potencial innovador que incorpora aquests equipaments a les nostres escoles i als nostres instituts. El més important és el per què ho fem, i ho fem per equitat. Ho fem per equitat i ho fem per democratitzar l'accés a les tecnologies. L'accés a les tecnologies sempre ha creat desigualtats. I el que fem amb aquest projecte és que tothom accedeixi a la tecnologia amb les mateixes condicions.
El paquet de mesures es posa en marxa des d'ara i fins al juny del 2024.
El perquè de tot plegat.
10 i 38 minuts. Ningú de la taula té criptomonedes i, per tant, volem saber què està passant exactament. El Banc Central Europeu ha llançat un crit d'alerta a bancs i inversors sobre les criptomonedes, assegura que no són una bona inversió. Recorda que el valor del bitcoin s'ha esfondrat en mig any i pronostica que va camí de la irrellevància. L'avís arriba després d'uns dies en què no parem de parlar de criptomonedes després de la fallida de les dues grans plataformes, o dues de les grans plataformes d'inversions, que són FTX i BlackFi. Clar, i això del món de les criptomonedes, això com va néixer, com funcionen, si han crescut molt però després poden anar a patar la irrellevància, són dubtes que volem parlar amb el professor de SADE, Xavier Pérez Coromines, que és expert en blockchain. Professor, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ara ho deia, vostè és expert en blockchain. Comencem per aquí, què és exactament això del blockchain i què té a veure amb les criptomonedes?
La tecnologia blockchain és una tecnologia que serà disruptiva. Jo sempre explico el mateix, de la mateixa manera que internet ens va disrupcionar la vida, o dir, la manera que ens relacionàvem amb la gent o la que ens relacionem actualment i les empreses, el blockchain farà el mateix. Ens disrupcionarà el futur. És una tecnologia molt complexa i es basa en una descentralització que bàsicament el que fa és es descentralitza i molts intermediaris financers o intermediaris tipus notaris, registradors, deixaran de tenir rellevància. Això, evidentment, costa explicar, en 5 minuts, uh-huh. I la idea que jo sempre trasllado és dir, de la mateixa manera que internet va democratitzar l'accés a la informació, penseu que actualment un 70% de la població té accés a la informació que tenia l'Obama fa 10 anys. Això és gràcies a internet. El blockchain serà el que serà l'internet del valor. El que ens permetrà el blockchain serà democratitzar l'accés a la prosperitat, sobretot en els països de baix desenvolupament o subdesenvolupats, amb aquesta tecnologia tindran accés a transferir valor. És una frase complexa d'entendre, però ara ficaré un exemple i ho entendré. Tots els immigrants que puguin haver a Europa o immigrants del seu país, quan volen fins a l'actualitat, quan volen retornar diners a les seves famílies, utilitzaven fins ara, utilitzen encara, MoneyGram, Western Union, són uns intermediaris que podríem dir que fins i tot poden ser usurers, et cobren comissions del 10 al 12% per transferir uns diners que t'arribaran al país d'origen, al país de la teva família, al cap de 7 dies, 5-6 dies. La tecnologia blockchain, mitjançant, per exemple, hi ha un cas molt concret que és Ripple, et permet fer transaccionar, enviar aquests diners d'alguna manera, de forma ràpida, en fraccions de segons, en comissions molt més baixes. De fet, molts immigrants ja estan enviant diners als seus països i estan utilitzant aquesta tecnologia.
La primera criptomoneda va ser això que s'anomena el famós Bitcoin?
Sí, efectivament. El 2008 va aparèixer el Bitcoin, es desconeix qui la va crear, i aquesta, el Bitcoin és una, aviam, és la primera criptomoneda a partir de la qual han sortit més. La tecnologia de blockchain com a tal existeix des de fa més anys, però el Bitcoin ha sigut el referent principal. De fet, el Bitcoin podríem dir que seria l'or digital. Ara, perquè no tenim temps, però podríem equiparar que té les mateixes característiques que té l'or. Tots sabem que l'or és una moneda refugi al llarg de la història de la humanitat. A l'hora de transaccionar l'or ha sigut com un valor, no? O sigui, hi ha hagut, per exemple, un diamant, en aquest cas, no et serveix com un valor refugi, perquè l'or té unes propietats. El Bitcoin tindria les mateixes propietats que l'or, però millorades. No estic dient que el Bitcoin pugi el preu o baixi. De fet, com diu sempre el Saleh Martí, els economistes no tenim la bola i no podem predir. És més, no, personalment no m'agrada fer previsions perquè és un entorn molt volàtil i, evidentment, és molt arriscat. Uh-huh. O sigui, hi ha molt risc amb les criptomonedes.
Uh-huh. Qui és l'inventor? Qui el va inventar?
Bueno, el Satoshi Nakamoto, que és un pseudònim, va crear aquesta primera moneda, que és el Bitcoin. De fet, mira, perquè us en feu una idea, quan jo us dic que el Bitcoin s'equipara amb el que és l'or té unes característiques econòmiques, té unes característiques que fan que sigui únic. O sigui, la primera és que és finit. O sigui, l'or és finit, cada cop que tu vols treure més or és més car, has d'excavar més, has d'invertir més diners, anar a més profunditat. Això és la primera que té. L'or és divisible, tu pots agafar l'or, el pots tallar i segueix tenint valor. No passa amb un diamant, per exemple. Això no passarà amb un diamant. És emmagatzemable, tu el pots emmagatzemar i segueixes tenint or i també ho pots transportar. El Bitcoin té aquestes propietats. De fet, quan es va dissenyar el Bitcoin, es va dissenyar tenint en compte aquestes quatre propietats. De fet, la idea, o sigui, quan va començar tampoc, el creador de Bitcoin tampoc es podia pensar que arribés a ser el que és actualment, però d'alguna manera ell va crear, va dissenyar-ho amb conformitat a les propietats de l'or. De fet, darrere de tot això hi ha una paraula que és la mineria, i la mineria és com es gestiona de forma descentralitzada la creació i el moviment d'aquests bitcoins. I la paraula mineria ve, evidentment, del fet de minar l'or.
Qui? Hi ha un... Clar, tot això que m'està explicant, la gran pregunta és si algú que ho reguli, tot això.
No. De fet, aquí és un gran problema. Està molt bé que tot estigui descentralitzat, que les institucions... no vagin desapareixent les antigues institucions, però evidentment no hi ha cap regulador. De fet, en l'article que apareixia ahir, en el qual es deia que en aquest cas el regulador de la CNMV, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, o surt del Banc Central Europeu, ja estan dient que falta un marc regulador. Com qualsevol nova tecnologia, que serà disruptiva, s'ha de crear un regulador. Estem ara en una fase en la qual els països, o sigui, inclús a nivell mundial, europeu, els països estan veient com es regula. I, de fet, és necessari, és imprescindible perquè aquesta tecnologia pugui seguir avançant. Ara estem en una fase, jo us diria, que jo sempre ho comparo, estaríem, en comparació a l'any 2000, en internet. O sigui, avui és evident, i sempre, cuidado, sempre vaig relacionar amb internet perquè la gent ho pugui entendre i ho intento fer d'una forma molt pedagògica. En l'any 98, jo, o sigui, com a consultor estratègic, treballava per grans empreses internacionals, explicàvem les bonances d'internet, costava molt d'entendre. Ara estaríem en aquesta fase en la qual estem explicant les bonances de blockchain. Jo me'n recordo que fèiem una pregunta amb aquesta gent, amb aquests directius de molt alt nivell, i els diem, vosaltres veieu que això tindrà sentit o no? Els hi donàvem casos durs i ells diuen, no ho veien clar. Avui, si ara jo faig la pregunta, de fet, als meus alumnes els hi pregunto, algú sabria dir algun sector o algun cas d'ús o algun negoci o alguna situació de l'hàbit normal que no puguem utilitzar internet que me la digui? O sigui, de fet, internet ha sigut disruptiu perquè ha impactat en tots i cadascun dels sectors i en la nostra vida. Blockchain farà el mateix, impactarà en tots i cadascun dels sectors de la nostra vida. El que passa que ara estem en una fase que no ho veiem. Mm-hmm. Llavors, fet... tornant a l'any 2000, quan hi va haver la crisi d'internet, digues...
No, digui, sisplau, demà.
No, de fet, quan comparem amb 2000, l'any 2000, va haver la crisi de la bombolla, de la bombolla d'internet. En aquella bombolla, a diferència d'ara, que segurament hi pot haver una bombolla amb les criptomonedes, llavors parlarem de les criptomonedes, allà estava regulat. Hi havia un marc regulatori en el qual tothom podia invertir en nous negocis i jo sempre dic el mateix, igual que va passar en aquell moment, el 95%, que de negocis van desaparèixer. Fixeu-vos que l'any 2000, si us en recordeu, la gent que té més de 40 anys, hi havia empreses, una que es deia Terra, que era Telefònica, a la qual hi va haver gent que va comprar un euro i va vendre 140, però aquella empresa va desaparèixer. 95% d'empreses van desaparèixer. Ara bé, la principal diferència, la més important, és que en aquell moment allò estava regulat. Poder accedir a comprar participacions en aquelles empreses estava regulat pels estaments reguladors, en Espanya la CNMV, als Estats Units la Security Exchange Commission. Per tant, es vetllava pels drets del inversor petit i es controlava realment que allò que s'estava venent com a acció hi havia una empresa i que tenia sentit. Ara per ara estem en una situació molt semblant, però més complicada. O sigui, estem en una bombolla, però aquí hi ha un risc, no hi ha regulació. Per tant, hi ha un accés molt fàcil a poder invertir en suposats negocis. O sigui, ara per ara, un possible emprenedor o estafador, podríem parlar d'estafadors inclús, poden, amb la promesa de crear un nou negoci, aconseguir molts diners, quan dic molts diners vol dir milions d'euros, a partir de petits inversors que compren la seva criptomoneda. Això no està regulat. De fet, la majoria de criptomonedes són d'origen de països fiscals o països baixament regulats. Llavors, del total de criptomonedes, perquè penseu que hi ha milers de criptomonedes, digues.
No, és que el dubte que em genera tot això que m'està explicant, professor, és si, com diu el Banc Central Europeu, això del Bitcoin va canviar de la irrellevància.
Bé, no, veiem, aquí podríem discutir. Evidentment no tenim la bola al cristall. És complicat saber-ho, sí, és complicat saber-ho. Sí, està clar que el blockchain, que és la base, el blockchain penseu que és la tecnologia sobre la qual hi ha la criptomoneda. Penseu que la criptomoneda només és una fracció del que es pot fer. Hi ha milers d'aplicacions a les quals, com us deia, donarà accés a la prosperitat a molta gent que no hi és. I donarà accés, es fica un altre exemple molt fàcil. Si ens anem a l'Àfrica la gent, un 25% de població només té comptes bancàries, té accés a la banca. En canvi, un 80% de gent té telefonia, 75% de fet, té telefonia. La telefonia, juntament amb el blockchain i algunes aplicacions que tindran criptomoneda o no, tindran accés a la banca. Va? Llavors, el que diu el Banc Central diu, bueno, això s'anirà al Bitcoin i ara torno cap al Bitcoin i al global. Evidentment, el 95% de criptomonedes desapareixerà només. De fet, com us explicava abans, cada dia apareixen noves iniciatives de criptomonedes amb la promesa de que hi haurà un negoci que multiplicaràs per 3, per 4, per 5, però en realitat la majoria desapareixeran. Ara bé, com us deia, darrere d'aquestes criptomonedes n'hi ha algunes, com és Ripple o pot ser Ethereum, que sí que solucionen coses en la vida real i que sí que tenen perspectives de futur. Per exemple, tornant a la Bitcoin, s'hauria de veure si realment, bueno, s'hauria de veure, té les característiques de l'or, previsiblement, el Bitcoin agafarà una quota de mercat o gent, la gent més jove, que ara suposo que parlarem, no invertiran en or tradicional, invertiran en l'or digital, que l'equivalent en aquest cas seria el Bitcoin. Ara bé, predir el preu, si pujarà molt o poc, és complicat.
No, jo tinc una última pregunta i em sembla que el Josep Martí vol fer un comentari. Si algú té uns estalvis guardats i els vol invertir, ara li recomanaria que ho fes en alguna criptomoneda?
No, No, per una raó molt fàcil, perquè és molt volàtil, és molt arriscat, no està regulat. O sigui, de fet, aquí, evidentment, pots estar de sort i multiplicar per 3, per 4, per 5, és el que us deia abans. Vull dir, la persona que va invertir l'any 2000 a Amazon, 1.000 euros, ha multiplicat per 1.000 i pot tenir 1.000 euros. Però tota aquella gent que van a invertir en terra, o Netscape, o tota una sèrie d'empreses que havien de ser importants i no ho són, qui se'n recorda de Netscape? Netscape havia de ser el navegador. De fet, jo sempre faig aquesta pregunta als meus alumnes. Quan veig que són menors de 35 anys en els màsters, ningú coneix Netscape. En el seu moment, tu recordareu que Netscape havia de ser el navegador del futur, però ningú se'n recorda.
Sí, sí.
Què vinc a dir? La resposta és, ara és un moment, o sigui, de fet, no sé si ho heu comentat, però aquí s'hauria de valorar molt bé si estem parlant d'inversió o especulació. Jo us diria que ara per ara, el 95% d'aquest torneig estem especulant. I el problema més gran, de fet, és que tot el que s'està... O sigui, la majoria de mitjans, el problema més gran que veig amb tot això, una miqueta, és que no s'expliquen les bonances de la tecnologia, el bo. La majoria de mitjans mundials només ens expliquen què ha passat amb FTX, l'estafa més gran, Ponzi Scheme, i jo sempre dic el mateix, les tecnologies poden ser molt bones o molt dolentes. Això és com un ganivet, per fer un exemple molt fàcil, un ganivet et pot servir per matar una persona o et pot servir per ser estrella Michelin. I el blockchain té aquesta doble vessant. Evidentment hi ha Ponzi Schemes, hi ha estafes, però Ponzi Scheme no és que vingui del blockchain, ja venia amb internet, venia amb els segells i venia de fa 50 anys enrere.
Diu que algunes criptomonedes sí que prosperaran perquè solucionen coses. Què solucionen exactament?
Sí. Per exemple, com comentava abans, Ripple. Ripple, de fet, si busqueu per internet veureu que està en judici per comprovar si és un token, és un tema molt complex, eh? Però Ripple, si investigueu, la gent s'investiga, veurà que la majoria de bancs començaran a utilitzar Ripple per fer transaccions bancàries ràpides. De fet, a nivell de transacció internacional, hi ha un sistema que es diu SWIFT, i és un sistema que diríem que és analògic, que ja no és del segle XXI, és un sistema que estem al segle XXI, però ve del segle XX, és analògic, ni és digital. Quan intentes pagar a Xina o rebre diners de Xina, si fas la transacció el divendres, el cobraràs el dilluns o el dimarts, perquè al cap de setmana no hi ha ningú. De fet, hi ha persones entremig comprovant aquesta transacció internacional. Ripple, que és una criptomoneda, bàsicament el que et soluciona és que pots arribar a fer aquesta transacció internacional en fraccions de segon.
Aviam, Josep...
Evidentment, amb comissions molt més baixes.
Sí, Josep.
El volia preguntar-li perquè en el seu dia vaig tindre curiositat pel tema de les criptomonedes i vaig anar amb alguna que altra jornada i conferències, i a tots els gurus de la cosa els hi sentia dir que el gran avantatge de les criptomonedes és que no tenien un marc regulatori i que per tant actuaven en absoluta llibertat i que això sí que era economia de veritat i el poder dels ciutadans. I al començament de l'entrevista el que li he sentit dir a vostè és que ara el problema és que no hi ha regulació. Llavors, demanar una regulació per algú que ha fet bandera durant anys de que el gran benefici d'això és que escapava del marc regulatori és una esmena a l'actual model de criptomonedes.
Sí, aviam, aquí s'ha de buscar un equilibri. Amb el blockchain apareixen friccions. Tots aquells intermediaris que estiguin se sentin amenaçats, la banca, per exemple. La banca, evidentment, està amenaçada pel blockchain. Llavors, evidentment, sense un marc regulatori, aquesta tecnologia no podrà prosperar. Evidentment, aquest marc hi té que ser-hi per donar drets i garanties a la gent que les utilitzi, però a més pels estats. O sigui, aquí el que s'ha estat abanderant a curt termini és, escolti, vostè especuli, compri i vengui, no està controlat per l'estat, i els seus beneficis no pagaran la renta. Sí, això està molt bé, però els estats tenen que seguir recaudant. D'alguna manera, aquí el que s'està a buscar és un marc regulatori en el qual s'arribin a compromisos. Si no, aquesta tecnologia no pot prosperar. Si no podrà prosperar, ni podrà ser utilitzada com s'ha d'utilitzar.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1 el professor d'ESA, Xavier Pérez Corominas. Moltes gràcies i molta sort. Gràcies.
Gràcies.
7 minuts i les 11. Un segon, sisplau, que el Vicent vol dir alguna cosa. I vull anar amb l'Arnau Mañé a Madrid. Però després de la publicitat. És que, espera, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia.
És que és una última hora que déu-n'hi-do. Ho acabem de saber. Pedro Sánchez també va rebre un sobre material pirotècnic similar al que ha enviat a l'ambaixada d'Ucraïna o a la base de Torrejón de Ardoz. Arnau, què ha passat?
Sí.
sí, la policia espanyola ho acaba de comunicar, ho ha comunicat de fet a l'Audiència Nacional, que han interceptat aquest material pirotècnic que anava dirigit directament al president del govern espanyol, a Pedro Sánchez. Era un sobre similar, ara ho deies, al que ahir va rebre l'ambaixada ucraïnesa aquí a Madrid, que va explotar, recordem-ho, deixant un ferit lleu, i similar també al que va rebre una empresa de Saragossa o al que aquesta matinada ha rebut la base militar de Torrejón de Ardoz, aquí a Madrid. En aquest cas, la Moncloa es va intervenir aquest paquet el 24 de novembre, és a dir, la setmana passada, però en aquell moment, per seguretat, no es va dir res. Ara es passa a l'Audiència Nacional i per això es fa públic. El paquet, que era una carta explosiva, va arribar a la Moncloa, però va ser allà quan els serveis de seguretat del president, el cribatge habitual, van intervenir-ho. Per tant, com dèiem, ara la investigació la lidera l'Audiència Nacional i a les 12 del migdia, d'aquí a una hora i 5 minuts, hi haurà una roda de premsa del secretari d'Estat de Seguretat per explicar-ne tots els detalls.
Gràcies. A tot això, Alberto Núñez Feijóo torna a demanar la destitució d'Irene Montero, de qui diu, atenció, que ahir va acusar el PP i els seus votants de cometre delictes. El president del PP ho ha dit en un esmorzar informatiu organitzat per OK Diario.
Comprenderán ustedes que los millones de mujeres que han votado al Partido Popular han sido descalificadas de forma directa por el gobierno de España y millones de hombres españoles que votamos al Partido Popular se nos ha acusado de forma directa o indirecta de hechos delictivos.
De fet, el president del PP diu que estudiaran si denuncien la ministra.
Miraremos si hay alguna posibilidad legal, aunque como usted sabe, las cuestiones proferidas en el ámbito de la Cámara tienen muchas garantías para un diputado o para un ministro. En todo caso, insisto, lo que está ocurriendo en nuestro país es una responsabilidad directa del presidente del gobierno.
Mentrestant, Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, es mostra sorpresa per la volada que ha agafat el tema, però a la vegada creu que els polítics s'han de fer entendre més. A Ràdio 4.
És que estem parlant al final d'un terme que és acadèmic. S'ha pogut malinterpretar i crec que això també és feina dels polítics i les polítiques tractar de parlar, però no només en aquest cas, vull dir, a nosaltres també ens passa moltíssim. Crec que també hem d'intentar parlar en termes que tothom ens entenga.
Em sembla molt interessant el que deia Jéssica Albiach, que va una mica amb la línia del que comentava Josep Martí abans, que és que els polítics s'han de fer entendre i explicar-ho tot bastant més clar.
De totes maneres, que els polítics s'han de fer entendre és cert.
És cert.
Que també haurien de tenir una mica més de comprensió lectora i de comprensió dels discursos, també. Va. Perquè el que ens diu el senyor Feijóo, és lògic, un senyor que situa 1984 a l'obra de George Orwell, a 1984, és lògic que li passin aquestes coses. Però que digui que s'està acusant la gent d'actituds delictives és que no entès el que va dir la senyora Montero. Sí. I que crec que ningú no va entendre que estigués acusant a ningú d'actituds delictives.
Més coses. El BIAC, per cert, també ha anunciat el primer acord que han tancat amb Esquerra de cara als pressupostos. No és global, però és un primer pas. Escolta'm, feu-me confiança. Una altra cosa em sorprendria tant que gairebé demanaria perdó. Hi haurà un pacte de pressupostos entre Esquerra, el PSC i els comuns. Vull dir, això està, vaja, això ho saben...
Hombre,
no?
Les mones.
Bueno, sí, és evident. Si ara, és a dir, ara, podem fer, ara sí que és pirotècnia, això.
Ara ja estan negociant cosetes molt concretes.
Clar, home, és que està claríssim. Està claríssim. Més, que Gerard Piqué i Shakira s'han trobat a la Ciutat de la Justícia, a Barcelona, per ratificar l'acord de separació al qual van arribar a principis de novembre, que bàsicament, segons s'explica, regula la custòdia de les criatures que tenen en comú i que estaran inicialment amb la seva mare, tot i que el Gerard Piqué tindrà molta llibertat per veure'ls. La trobada ha durat una hora i tots dos han marxat sense fer declaracions. Un moment, sisplau, que falten 3 minuts per les 11 i de seguida tornem perquè anunciarem d'aquí uns moments els primers noms del cartell del Sónar de l'any que ve.
Hombre. Hombre.
RAC 1.
A Airbnb estem compromesos amb Barcelona. I treballem perquè la convivència sigui harmònica i el turisme respectuós i sostenible. Per això, apliquem mesures com eliminar els anuncis il·legals o prohibir la celebració de festes als allotjaments. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Ei, Marta, tens plans amb els petits per diumenge?
Sí, anem al Teatre Romea a veure Hop.
Hop?
Sí, Hop, històries d'objectes perduts.
I ja has comprat les entrades?
És clar que volen. Ens encanten a veure els espectacles del petit Romeo.
Hop, un viatge als records de la infància que us despertaran les emocions i els sentits. Compra les teves entrades a teatreromea.cat.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pontermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill. Però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a regalateatre.cat.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també.